De 2025 i us parla Mireia Puente.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat té un risc molt alt de patir inundacions, ho marca el document únic de protecció civil municipal que estipula les zones de risc al voltant de les 16 rieres i els 37 torrents del municipi. Tot i que l'època més propícia per a les inundacions és la tardor, el canvi climàtic cada cop fa més probable que els aiguats es donin en altres estacions. A l'hora d'actuar amb temps, l'Ajuntament té en compte les zones de risc del mapa de protecció civil de Catalunya, com la Riera de Rubí, el sector de Can Calopa. Protecció civil també disposa d'un mapa de punts conflictius del seu anàlisi de risc, que es concentra al voltant dels torrents del nucli antic, Mirassol, La Floresta i Valldoreix. El cap de Protecció Civil, Toni Royo, exposa que molta gent no sap que hi ha una riera sota la Rambla del Seller. Per aquest motiu, emplaça els santcugatencs a conèixer els riscos del seu territori i saber si viu en una zona inundable.
Quan rebem avisos de que aquest risc pot ser molt més potencial, llavors ja activem procediments, protocols una miqueta més complexes, i ja es prenen decisions de si activem o no activem el pla d'emergències, o si activem una situació de prealerta o una alerta, que implica cada nivell donar més prioritat a una sèrie d'actuacions, si fa falta que ens reunim al comitè d'emergències o no, etc etc. Gran part de la tasca és sobretot preventiva.
A l'àrea mediterrània es dona el fenomen de la gota freda, com ha viscut recentment el País Valencià. L'embussament d'aire a molt baixa temperatura a les capes mitges i altes de l'atmosfera provoca intenses pluges en xocar amb l'aire càlid que ve del mar. Tot plegat pot desencadenar crescudes ràpides i sobtades dels rius amb posteriors inundacions. Un exemple va ser el viscut a Rubí amb les riuades del 62, quan el riu Ripoll va créixer en poques hores entre 4 i 6 metres i va desencadenar una catàstrofe. I aquest dimarts Sant Cugat retrà homenatge a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, entitat amb més de 150 anys d'història. Ho farà amb la concessió de la Medalla d'Honor, una distinció que s'atorga a les associacions centenàries de la ciutat. El ple municipal es reuneix de manera extraordinària a les 6 per acordar aquesta distinció, que es materialitzarà amb l'entrega de la medalla en un acte que tindrà lloc el mes vinent. I parlant de Sant Antoni i d'aquesta setmana, que és la dels barbuts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per fred que pot afectar Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest dimarts 14 de gener. El nivell de perill previst de la comarca és moderat, nivell 1 sobre 6, des de la mitjanit fins a primeres hores del matí, de les 12 a les 6 aproximadament. La previsió indica que hi haurà glaçades matinals moderades i localment fortes a l'interior i febles a punts del litoral. En la plana cultural, el comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat està de celebració. Aquest 2025 compleix 25 anys i per celebrar-ho ha previst un seguit d'actes que donaran el tret de sortida aquest dissabte 18 de gener al Teatre Auditori amb un concert solidari. De fet, l'actuació del Barcelona Guitar Trio and Dance serà l'acte central que servirà per inaugurar la celebració. L'objectiu d'aquesta actuació solidària és la recaptació de fons per als projectes relacionats amb l'aprovisionament d'aigua en zones com la Franja de Gaza, la Banya d'Àfrica o Zàmbia. I creix l'oferta hotelera a Sant Cugat. La gestora d'inversions Meridia ha comprat uns terrenys a la ciutat per valor de 2,2 milions d'euros per establir-hi un hotel. Serà un establiment que gestionarà la cadena B&B amb un contracte d'arrendament a llarg termini, tal com ha avançat Expansió. Seria el segon allotjament de la ciutat gestionat per la companyia francesa. Sant Cugat és la tercera ciutat de Catalunya amb més de 40.000 habitants, amb un salari brut anual més alt, segons l'informe històric any 2023 de l'Observatori del Treball i Model Productiu. De mitjana, els santcugatencs van cotitzar l'any 2023 35.731,01 euros, una xifra inferior a la dels gavanencs, 36.446,64 euros, i a la dels espluguins, que lideren el rànquing amb 39.214,63 euros cotitzats. Al capdavall de la llista s'hi troba Lloret de Mar, on el sou mitjà va ser de 21.179,55 euros. I fem un repàs a la plana esportiva del cap de setmana, i és que el femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha començat l'any amb bon peu. El conjunt vermell i negre ha superat amb contundència 4-0 un dels rivals més directes a l'Hoquei Lliga Iberdrola, l'Orcla Bigues i Riells. ha estat un duel d'intensitat on les santcugatenques han aprofitat les ocasions i on la portera local, Carla Batlle, ha estat un mur infranquejable per als rivals. Ariadna Martín, Gina Balcells i, per partida doble, Paula Roldán han signat els gols de l'Oxigen Sant Cugat en el maig corresponent a l'onzena jornada de la competició. El proper enfrontament és dimecres a la pista del quart classificat, el CP Esneca Fraga. I fins aquí el repàs a l'actualitat local. Poden ampliar aquesta i totes les altres informacions al www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Doncs, Sara, molt bon dia. Preparats per explicar una nova jornada esportiva, per ser la primera d'aquest 2025.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs molta teca esportiva. Avui parlarem de marxa nòrdica. Tenim ja aquí a l'estudi en Xavi Ortega, instructor de marxa nòrdica. Presentarà a Sant Cugat aquest 23 de gener el llibre Impulso Positivo. També és el cap de la secció de marxa nòrdica del complex esportiu de Valldoreix. I parlar d'aquest llibre, però també dels beneficis que té aquesta modalitat esportiva amb molts adeptes aquí a casa nostra, a la nostra ciutat. També parlem de futbol sala. Anem al capità del primer equip masculí del futbol sala Sant Cugat, Òscar Rosell, perquè ens expliqui la mala dinàmica de l'equip. Va acabar de manera negativa aquest 2024 i l'inici també aquest 2025 no massa bé. I per acabar, protagonisme del futbol, concretament de Pol Sorolla, nou president de la penya Pericos de Sant Cugat, també el tindrem aquí en directe a l'Esport en Marxa i els marcadors d'aquesta jornada.
Molt bé, abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats, com deies, del cap de setmana.
Comencem pels marcadors, posant en ordre tots els números d'aquesta jornada. Arenal MB 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques encaixen la primera derrota de l'any davant un rival de la part baixa.
El Toro 7, Club Rubí Sant Cugat masculí 78.
Els de Martín García superen còmodament el conjunt balear i es jugaran l'accés a la fase d'ascens al Camp Sant Roque Andalús dissabte que ve.
En vols en 4-35, Quart Gràcia 33.
Els vermells i negres tanquen la primera volta de campionat com a líders de grup.
En futbol, Sant Cugat masculí 1, Canonja 1.
Els santcugatencs sumen un punt insuficient davant un conjunt que ocupa zona de descens.
Més futbol, Sant Cugat femení 0, Barça C 3.
Les de Raúl Raposo planten cara davant del líder, però perden els 3 punts.
Futbol sala Sant Cugat femení 4, Manlleu 2.
Les de Manel Muñoz superen el CUE i sumen el primer triomf de 2025.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 8, Rubí 3.
Els florestans guanyen el líder amb contundència i ocupen la quarta plaça.
Oxigen Patiuque Club Sant Cugat femení 4, Vigas 0.
Les de Borja Ferrer golegen un rival directe i encara somien amb la classificació per la Copa de la Reina.
Oxigen Patiuque Club Sant Cugat masculí 5, Igualada 5.
Els d'Òscar González sumen el primer punt de 2025, però continuen a la zona baixa.
I finalment, darrer marcador, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 75, Círcul 51.
Els santcugatencs inicien amb bon peu el 2025 i ocupant la mitja taula. Jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que en Joan ens té preparada. Quan passin 5 minuts de 11:15, l'Alba es posarà al capdavant dels micròfons per parlar amb la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la unitat d'hospitalització d'aguts del Servei de Salut Mental d'Adults de Mutua Terrassa, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Adeu, Joan.
Adeu, Sara, i comencem aquest Esport en Marxa i ho farem amb protagonista ja aquí en directe als estudis Ramon Bernils, d'aquesta casa, com cada dilluns. Avui doncs, parlem del que ha estat aquesta primera jornada de 2025 a Cugat Mèdia. I començarem parlant de marxa nòrdica, perquè ens acompanya el responsable d'aquesta modalitat esportiva al Complex Esportiu de Vall d'Oreix. També ha escrit diferents llibres i avui el tenim aquí amb nosaltres. És el Xavier Ortega. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, tenim molts temes per tractar. Potser començaríem per la teva, pel teu perfil d'escriptor, no? I aquest dijous 23 de gener, al Centre d'Events Coquenet, a la plaça Doctor Pila de Sant Cugat, doncs presenteu aquest llibre Impulso Positivo. Explica'ns una miqueta què es pot trobar.
Sí, doncs aquest llibre, Impulso Positivo, és un llibre que neix, diguem-ne, de moltes coses i moltes, diguem-ne, actituds que hauries de tindre a la vida per aconseguir una, bueno, una millor vida, no?, d'alguna manera. Llavors, aquí dins de tot també parlem de la marxa nòrdica, parlem de la meditació, de la respiració, de la visualització, de l'alimentació, de la, bueno, hidrogenació, vull dir, tot el que seria important per tindre una vida més sana, no?
Explica'ns què és la marxa nòrdica, aquí també ho expliques, no?
Correcte, sí. La marxa nòrdica nosaltres diem que seria l'esport perfecte. Per què esport perfecte? Perquè és un esport que el que fa és caminar de forma normal, per seguir el patró normal de la marxa humana, i el que fa és afegir uns bastons per caminar molt més recte, molt més de pressa, és a dir, camines més de pressa, cremes més calories. Una persona que camina sense bastons estaria cremant unes 260 calories hora, i una persona que camina amb bastons, fent l'impuls, doncs estaria cremant unes 440 calories hora. És a dir, no el doble, però quasi bé el doble. És a dir, que caminava més de pressa, que cremava més calories, camines més recte, és a dir, la teva postura és molt més elongada, és perfecta. És a dir, molts fisioterapeutes el que volen és que i estan rehabilitant els seus pacients a marxa nòrdica. Aquí a Sant Cugat tenim dos persones que són fisioterapeutes i que fan rehabilitació en marxa nòrdica, no? I després també, no solament la postura, sinó que aconsegueixes que a les teves articulacions del tren inferior doncs carreguis molt menys, és a dir, entre un 20 i un 25% menys d'impacte a el que seria base plantar, turmell, maluc. És a dir, que seria un esport, com diem, perfecte. I, a més, és un esport molt addictiu i molt econòmic.
Preguntar també per aquest primer llibre, que és un dels pocs que s'han escrit sobre la marxa nòrdica, no?
Sí, tenim un llibre que es diu Impulso, també, que és un manual gràfic de marxa nòrdica, on és a tot color, amb moltes frases motivadores, i, bueno, és un llibre que es pot aconseguir, si ho demaneu, doncs es pot aconseguir fàcil al mercat.
Aquí a Sant Cugat prepares una activitat que l'has titulada Marxa Forts el 15 de febrer. Ja es va fer una primera edició al Parc de la Pollancreda a partir de les 10 del matí fins a les 2:15 del migdia. En què consisteix aquesta Marxa Forts?
Sí, Marxa Forts seria una mena de... És a dir, quan un metge o un professional sanitari diu salga usted a caminar, està molt ben dit, però jo seré una miqueta més crític, diria salga usted a caminar, que és el que diu l'OMS, 150 minuts a la setmana, perquè sigui una persona activa, no sedentària, i a més faci dos dies de força. S'ha comprovat i està escrit i publicat des del setembre passat doncs que una persona que camina solament fa o sistema aeròbic, estaria perllongant la vida a 10 anys un 16%. Si tu fas solament, doncs força, aniràs a buscar un 22%, és a dir, perllonga la vida un 22%. Però quan juntes doncs força i sistema aeròbic, caminar o bicicleta o córrer, doncs estaries anant fins a un 29%, és a dir, que per això hem creat aquest nou concepte que es diu marxa forts, que el que fem és marxa nòrdica, un dels esports més complets que n'hi ha, perquè hem dit que activa quasi bé el 90% de la musculatura, però que a més doncs fem una sèrie de parades, quatre parades d'estacions on treballem la força. I llavors doncs hem posat marxa forts, no? I aquest, el dia 15, tornem a fer doncs una altra proposta de, bueno, de no molts quilòmetres, farem 6 o 7 quilòmetres, però el més important és que fem canvis de ritme i també el més important és que fem parades amb estacions, on treballem amb bandes elàstiques, on treballem en calistènia, amb el pes del nostre cos, aprofitem qualsevol cosa que hi hagi a la muntanya o bancs, diguem-ne, de parcs per poder fer flexions, és a dir, o fer planxes, és a dir, que sí, la idea és que la gent que vingui doncs activi totalment tota la musculatura, no?
I on es poden inscriure?
A la web, Club Marxa Nòrdica, marxanordicacolsirola.org, es podia buscar la informació, si no, pues, al meu telèfon, que si voleu també ho dono, cap problema.
I quin preu té?
El preu que vam posar són 15 euros.
15 euros per aquesta marxa, sí, força, marxa força. Gairebé 2 hores i mitja de treball. I el recorregut el teniu marcat des del parc de Pollancreda?
Bueno, ens anirem cap a la zona potser més de Puig de la Guàrdia, bueno, sortim o cap a Can Coll, però la idea és que fem un recorregut això de 6-7 quilòmetres.
I ho pot fer tothom?
Sí, ho pot fer tothom, sí. És adaptable a tothom, és a dir, la marxa nòrdica no és un esport que hi hagi diferents canvis, diferents persones, que quan caminen, d'alguna manera les persones tenen un mateix ritme, després nosaltres fem canvis de ritme, i aquests canvis de ritme permeten que una persona que anem fins a una cruïlla, tornem, és a dir, que fem una mica de volta perquè tothom se senti còmode, que no, ningú s'agobie això no és per ell, no?
Que pugui seguir.
Que pugui seguir, correcte.
També cap de la secció de marxa nòrdica del complex esportiu de Valldoreix, amb prop d'una quarantena de persones. La marxa nòrdica, quin és l'estat de salut que té aquí a Sant Cugat? Tu que ja portes molts anys a la nostra ciutat treballant.
Sí, doncs jo crec que la marxa nòrdica sí que la vam iniciar nosaltres aquí a Sant Cugat i a veure, jo podia dir que aquí hi ha molts perfils, no? Però el perfil més normal seria, o més freqüent, serien persones entre 45 i 50 anys, no? Però vull dir que després, com dic jo, és un esport molt addictiu, eh? La gent que ho prova no ho deixa, és a dir, que és un esport que enganxa moltíssim, no? Perquè de seguida veus la postura més recta, de seguida veus que va simètric, és a dir, que és una cosa molt, molt interessant per la salut, no? La simetria és molt important i la marxa nòrdica et dona simetria. Per això nosaltres diem, els tècnics de marxa nòrdica diem que la tècnica importa i importa molt, és a dir, no serveix agafar uns bastons i caminar sense tècnica, perquè això, bueno, pues, algú farà, però si vols treballar bé, doncs has de fer una ampliació de gambada, una posició recta, la mà que s'obri cap enrere, és a dir, que hi té una sèrie de passos i de tècniques que són importants fer-les, no?
Que no és tan fàcil, no?
Que no, bueno, a veure, és fàcil perquè el que hem dit abans és seguir el patró normal de la marxa humana, amplitud, simetria, i després una miqueta més la gambada més àmplia. Per què més àmplia? Perquè t'estàs impulsant, i si t'estàs impulsant, doncs és lògic que la gambada sigui un pèl més llarga, no?
Preguntar-te també sobre la marxa nòrdica en el sentit a nivell català. Hi ha molts clubs que s'han anat creant, entenc?
Sí. A Catalunya potser n'hi ha més de 40 clubs de muntanya que tenen la seva secció de marxa nòrdica, no? Sí, ja és una cosa, a més, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya doncs està promovent bastant la marxa nòrdica perquè la gent es federi també, no?
L'última ja per acabar. També organitzeu la marxa de la salut des del Papiol fins al Puig Madrona, no?
Correcte, sí. Pugem al Puig Madrona. Nosaltres diem que, bueno, la FEC té 100 cims, que són pujar 100 cims, i el Puig Madrona és un d'aquests 100 cims, i llavors també pugem al Puig Madrona, des del Papiol.
Organitzes des del
Papiol,
el teu,
sí,
club, no?
Sí, Club Marxa Nòrdica de Collserola, i des del Papiol.
Alguna coseta més que ens hàgim deixat d'aquesta marxa nòrdica?
Doncs sí, que tenim moltes activitats. El dia 2 de març fem l'ecomarxa des de Cerdanyola, el dia 23 de març fem la marxa nòrdica Salut Papiol des del Papiol, i pugem al Puig Madrona, i després doncs, bueno, fem sortides cada dijous des de Valldoreix, no? Que és un tema interessant per aprendre i entrenar, no? Que és lo que... I també treballem el concepte de marxa force, també la treballem directament allà a Valldoreix.
Molt bé, doncs, Xavi Ortega, ha escrit ja dos llibres, el darrer, aquest Impulso Positivo, el presentarà dijous 23 de gener al Centre d'Events Coquenet, a la plaça Doctor Pi, Sant Cugat. Moltes gràcies per estar avui en directe aquí a l'estudi Ramon Barnils per parlar de la marxa nòrdica, apassionat, instructor i, sens dubte, un expert. Que vagi molt bé i gràcies per aquesta visita.
Moltes gràcies a vosaltres, molt amable.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Continuem en directe a l'Esport en Marxa i ara hem de parlar de futbol sala, concretament del primer equip masculí del futbol sala Sant Cugat, i és moment de parlar amb un dels capitans i un dels jugadors que porta molts anys a l'entitat. Ell és l'Òscar Rossell, més conegut com a Xaus. Xaus, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, parlem d'aquest 2025, aquest inici, que no ha estat massa positiu. Heu començat amb un empat a 6 davant del Sabadell, que és penúltim classificat, el futbol sala Sant Cugat, que milita la primera divisió catalana, del grup de Barcelona, grup 1. Esteu quarts, amb 17 punts, a 6 del líder, el Sabadell. Explica'ns una miqueta aquesta dinàmica que l'equip no acaba d'arrencar, almenys en aquestes últimes 4 jornades, no?
Sí, vam començar molt bé la Lliga, vam posar líders les primeres 5 jornades. Sí que és cert que ara portem unes 4 o 5 jornades que no ens estan sortint molt bé les coses, tot i que segurament hem merescut més punts dels que hem tret aquestes últimes jornades, però bueno, a vegades en el futbol ja saps com succeeixen les coses, i tot i mereixer més punts, doncs no els estem traient i esperem en els pròxims partits doncs poder-ho revertir.
Resten 3 partits per acabar aquesta primera volta, molts punts en joc. L'any passat, que també l'equip va lluitar per estar a la part alta, podríem dir que l'objectiu és retornar almenys a pujar de categoria?
Sí, el nostre objectiu sempre ha estat pujar de categoria. Vull dir, el club es mereix estar en categories més altes, òbviament, i és l'objectiu de l'entitat, aconseguir tornar a estar a les categories que havíem estat fa uns anys, i bueno, estem treballant per aquest objectiu. També és veritat que la filosofia del club ja fa uns anys va canviar, i s'intenta molt treballar amb gent de Sant Cugat, tot el primer equip som gent de Sant Cugat, i bueno, aquest és un fet que potser ens limita una mica més el fet de no portar jugadors de fora i tenir aquesta dinàmica de només tenir jugadors de la ciutat. Llavors, bueno, estem treballant i treballant molt bé amb la base, i estan començant a arribar nois molt potents, però clar, encara són una mica joves.
Tu ja portes 12 temporades al club. Sí que és veritat que vas estar una o dues temporades aturat per una lesió que vas patir. Si direm molts anys enrere, déu-n'hi-do aquells derbis davant l'Olímpic Floresta, no?
Sí, aquelles èpoques és el que anhelem tornar a repetir, i com et comentava, volem fer-ho amb gent de Sant Cugat, gent que se senti identificada amb el club, amb els valors de la ciutat, i bueno, estem fent passos petits però constants per tornar a pujar de categoria, i a poc a poc, doncs jo crec que aviat ho aconseguirem. Si no és aquest any, el que ve, però aquest any jo encara no ho descarto, encara tenim opcions, i en aquestes lligues, bueno, són molt igualades i pot canviar la dinàmica, potser ara guanyem uns quants partits seguits i ens tornem a col·locar a dalt. Així que jo encara confio.
Per pujar de categoria, heu de quedar campions i el segon té algun premi, o únicament el campió?
No, el primer i el segon ascendeixen, pujant de categoria. I en alguns casos el tercer millor dels 3 grups de primera també pot ascendir. Per tant, hem d'intentar treure els màxims punts possibles, si no és com a primer o segon, doncs com el millor tercer.
Parlem també de la base. Tu ja ets un jugador que porta molts anys en aquest club. El fet de canviar el pavelló, el PAF 3 de la Rambla del Celler per la Guinardera, sota la teva expertesa i les vivències que tens al club, ha beneficiat a l'entitat o no?
Bueno, aquí ho pots mirar per un parell de cares, en el sentit de com a afició i ser més pràctic, doncs, òbviament, era millor jugar al centre de la ciutat. Sempre hi tens més públic, gent que anima més, inclús per accedir al pavelló, doncs, per la gent de la base i tal, segurament és més còmode, transport públic, caminant, etc. Llavors, bueno, això sí que segurament feia una mica més fàcil l'accés a la gent a que s'apuntés a la base. Però sí que és cert que ara el pavelló on estem és un pavelló molt maco, que l'Ajuntament ha fet un pavelló excel·lent, que s'hi juga molt bé, que és molt maco, un parquet, tenim molts horaris d'entreno, bueno, per aquesta banda millor el pavelló nou, però sí que és cert que jugar al centre, doncs, tenia aquest plus de tenir una mica més de públic, de gent animant, i bueno, això sí que una mica sí que d'aquí ho notem.
Per acabar, a nivell personal, aquesta serà l'última temporada del Xaus al futbol sala Sant Cugat o no?
Sí, segurament, sí. Ja jo per edat i ja perquè una mica el futbol m'està abandonant en el sentit de que físicament ja no puc donar el que m'agradaria, doncs és molt probable que sí, que a la temporada jo ja ho deixi, i els més joves, que ho estan fent molt bé i tenen moltes ganes i energia i estic convençut que poden tornar a l'equip on es mereix estar, doncs ho deixo a les seves mans.
Doncs, Òscar Rossell, Xaus, únicament dir-te, indicar-te que esperem que aquest comiat de temporada sigui un ascens, seria posar la cirereta al pastís, i si més no, si no pot ser així, doncs reconèixer l'esforç que has fet al capdavant del futbol sala Sant Cugat totes aquestes temporades, i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, Joan, gràcies a tu, que vagi molt bé.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa i ho hem de fer parlant de les eleccions que, en teoria, s'havien de celebrar a la penya Pericus de Sant Cugat. Hi havia dos candidats que havien presentat les seves propostes. Un és el candidat continuista, en Pol Sorolla, i l'altre, l'Àlex Gomar, qui era, doncs, qui presentava una proposta nova. Però, finalment, i a hores d'ara, i pel que sabem, l'única candidatura que va presentar els avals, són gairebé 40 signatures de socis que es necessitaven per presentar-te candidat, va ser la de Pol Sorolla. La d'Àlex Gomar no ha presentat cap aval, cap signatura, i, per tant, i fins al 15 de gener, l'altra candidatura, la d'Àlex Gomar, té el dret d'impugnar aquestes eleccions. Però, si tot va pel camí que toca, Pol Sorolla, al febrer, serà nou president de la penya Pericus de Sant Cugat, substituint a Toni Jiménez, que fins al febrer és qui ostenta aquest càrrec. Explicat això i dit això, saludem al Pol Sorolla. Pol, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Com estem?
Molt bé. Suposo que expectants fins al 15 de gener, a veure si l'altra candidatura impugna o no, però, clar, què hauria d'impugnar, sota el teu punt de vista? O quin argument hauria d'esgrimir per anar al Consell Superior d'Esports?
Bé, doncs, primer estem molt contents, no?, de la candidatura que hem presentat. Tenim confiança i estem molt contents per com ha anat tot. S'ha incorporat gent jove amb moltes ganes de fer coses noves per la penya Perica Sant Cugat i també per la penya com a tal. I realment, pel que em preguntes, no sé ben bé què podrien impugnar. Estava clar que per presentar la candidatura havíem de presentar el 10% dels avals i així ho hem fet, no? Realment n'hem presentat bastants més. I l'altra candidatura, pel que em fan arribar, no en té cap ni una.
Llavors, a partir d'aquí, i aplicant la lògica, hauries de ser el nou president a partir del febrer. En tot cas, preguntar-te, Pericus de Sant Cugat, per la gent que no els coneix, té una escola de gairebé 200 nois i noies amb diferents equips de futbol i també hi ha la vessant social. Què és el que pretens tu amb aquests 4 anys de mandat de marcar-te com a objectius?
l'objectiu com a tal de la nostra candidatura, diguem-ne, no? És una miqueta la continuïtat i la innovació de l'escola, no? Creiem i apostem molt fort per l'escola, creiem que és un motor importantíssim, com per Sant Cugat, com per la penya com a tal, i així volem destacar-ho, no? Hi ha un equip de professionals molt implicats en metodologies noves, moltes ganes d'aprendre i de fer coses noves, amb col·laboracions, i creiem que és la línia a seguir, no? Cuidar molt bé la nostra escola i a partir d'aquí, doncs, fer més actes socials com a tal. Aquest any, de fet, que entra, és el 20è aniversari de la penya Perica de Sant Cugat, i voldríem, doncs, tornar a fer-nos veure, a fer-nos notar a Sant Cugat, no? Que ens escolti l'Ajuntament, fer actes socials, participar de nou a la Cavalcada de Reis. I això són aquests els objectius que tenim així en trets generals de la penya nostra.
Tenint tot això en compte, hi ha un tema que sempre us ha preocupat molt, i és que l'escola de futbol s'entrena a la Guinardera i juga els partits també a la Guinardera, i també entrena i juga partits a l'escola Viaró. Entenc que vosaltres, per la dimensió que ha agafat l'escola, ja queda petit, no?, aquest equipament.
Està claríssim. Portem molts anys intentant per a l'Ajuntament. Ara sí sortim realment electes oficialment, demanarem parlar de nou amb la presidència de, amb l'alcalde de Sant Cugat. Intentar realment, com tu dius molt bé, són molts nens i nenes, són moltes famílies que tenen problemes cada setmana de logística, no? De moure's de la Guinardera al Viaró i tornar i enrere. Crec que bueno, tenim suficients nens com perquè se'ns escolti. I el que demanarem, com has dit molt bé, és doncs, facilitar, no?, aquest camp, que si tinguem un camp habilitat en condicions perfectes, ja no només de desplaçament, sinó també de gespa, no?, que ja fa molts anys que no es canvia, i creiem que realment cal un canvi, cal que se'ns escolti, no?, i esperem i desitgem que sigui fàcil.
Per acabar aquesta entrevista, m'agradaria que ens expliquessis qui és Pol Sorolla i per què doncs, vol presidir Pericos de Sant Cugat.
Doncs mira, molt breument, Pol Sorolla és un perico de tota la vida, pel meu avi, i ja des de 2009 que ens vam fer socis de la penya Perica de Sant Cugat, ja anava des de ben petit a l'autocar amb la penya Perica de Sant Cugat, i realment va fer il·lusió tornar a presentar una proposta per formar part de la penya. Crec que hi ha molt per fer, tant com a la penya com al club com a tal, i seguirem patint amb l'Espanyol, soc un perico de tota la vida, que ho viu com ningú, i aportar el meu petit gra de sorra al màxim que pugui, amb moltíssimes ganes, il·lusió i amb molta ambició, realment.
La darrera, parlem de l'actualitat de l'Espanyol. Ara mateix, complicat a nivell esportiu, complicat a nivell institucional. Li veu solució?
A quina de les dues? A l'esportiva, sí. Estic convençut que ens en sortirem. Confio molt en els jugadors. Crec que costarà, com som espanyols, si no, no tindria emoció, no? Però sí, confio realment en els meus jugadors, el que, bueno, caldrà confiar massa, potser, i resar molt perquè canvi la gestió del club, que canvi una miqueta com està funcionant. Hi ha molta feina a fer, realment, com he dit jo amb la penya, doncs, i també des de dins del club, però bueno, el primer és el nostre equip, els seguidors, és un equip històric de la Lliga Espanyola i creiem que mereix tot i més, i estic convençut que entre l'esforç de l'afició i de l'equip traurem això endavant.
Molt bé, doncs, Pol Sorolla, un dels dos candidats a la presidència de Perico de Sant Cugat, atents aquest 15 de gener, aquest dijous, si hi ha impugnació de l'altra candidatura, i en tot cas, si tot va com toca, al mes de febrer hi haurà el traspàs de Toni Jiménez a Pol Sorolla com a nou president de Perico de Sant Cugat. Recordeu aquesta entitat que compleix 20 anys a casa nostra. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
A tu, Joan. Gràcies. Que vagi molt bé.
Esport en marxa.
I afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa. Ho farem parlant del més d'un centenar d'usuaris, dels 300 que integren el programa d'activitats físiques per a gent gran de l'UMED, que van anar a queixar-se aquesta setmana, concretament dimecres i divendres, a l'oficina municipal d'esport per a tothom, ja ho direm bé, per l'increment de preus efectuat per l'Ajuntament, una pujada d'entre un 108 i 115 percentual. Nosaltres hem volgut parlar amb ells perquè ens expliquin com se senten després d'aquesta pujada de preus.
Ens ha sorprès, ara, primers d'any, coneixem que tot puja, però aquest 100%, doncs, que diu, caram, escolta, som gent gran d'aquí al poble, portem molts anys, i es tindria que procurar, com molts eslògans hi ha, gent gran, mou-te, samarretes, mou-te, però si no podem venir ni a les instal·lacions municipals perquè ens apugen tant el preu, doncs això trobo que és una falta de respecte a la gent gran.
Com te diria jo, és massa, perquè el 100%...
És una discriminació.
Exacte. I som gent gran. I jo no cobro res de pensió. O sea que, oi tant, cara menys.
Una cosa és que ja tenies un preu acordat, que ja molts anys pujaven una mica el que puja la vida, i ara és el 100%. Llavors hi ha persones que això no ho poden assumir. Clar que el limita, que tu vens aquí i per fer... Pues això, recuperar-te fins i tot de lesions de persones que estan operades i que moltes això ja no podran fer.
Clamem, doncs, que no ens pugin del 100%, que pugin a un tant que sigui raonable per la gent gran, amb la pensió que cobrem, doncs que no ens pugin al 100%, un tant raonable.
No, i que Sant Cugat, que es va entretinguem molta gent gran i de cuidar la gent gran, ho ha de demostrar amb fets. Vull dir, o sigui, som gent gran que participem en moltes entitats i que llavors també esperem una mica de part de l'Ajuntament, vull que es tinguin en compte, com ho han fet fins ara. Som conscients de que el preu que pagàvem fins ara és un preu bo,
sí,
i que la vida s'encareix. Per tant, està bé, hem de contribuir-hi, però que som gent que no tenim facilitat per tenir més diners. Tenim una pensió i la pensió creix el que creix.
El material, si són 30 i pico apuntats, n'hi haurà, a lo millor, per a 14 o 15 de lo que són les peces. Avui el professor ha tingut que agafar una goma elàstica trencada perquè no quedaven, perquè eren 22 o 21.
Sí.
O sigui, el material, encara que esquissem, i ara, si han augmentat 30, jo que vinc 3 dies, 34 euros, quan em pagava 15,80, el material hauria de ser d'acord al preu que han posat, però el material, a més, brut, les esterilles brutes, un desastre. El material, un desastre. I, bueno, el cobrar això, a part que a nosaltres, a part de fer exercici, és socialització, també, que és una part molt important en la gent gran. El fet de venir, reunir-te, parlar... No sé, que ens va molt bé. Jo entenc que depèn de quines pensions, això, igual no podem pagar-ho.
Fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana, aquest dilluns, però no desconnecteu. Nosaltres estarem pendents de l'actualitat esportiva, òbviament. Aquest dimecres ja sorteig de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba amb la participació del júnior masculí i femení, una competició que es disputarà al Club Egara del 28 al 30 de març, i aquest dimecres tindreu tota la informació amb el sorteig d'aquests quarts de final i també la resta de l'actualitat esportiva. Nosaltres ara us deixem amb el Faves Contades conversant amb la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la unitat d'hospitalització d'aguts del Servei de Salut Mental d'Adults Mutu de Terrassa, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns vinent amb més esports en Quatenc.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 13 de gener de 2025 i us parla Mireia Puente.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat té un risc molt alt de patir inundacions, ho marca el document únic de protecció civil municipal que estipula les zones de risc al voltant de les 16 rieres i els 37 torrents del municipi. Tot i que l'època més propícia per a les inundacions és la tardor, el canvi climàtic cada cop fa més probable que els aiguats es donin en altres estacions. A l'hora d'actuar amb temps, l'Ajuntament té en compte les zones de risc del mapa de Protecció Civil de Catalunya, com la Riera de Rubí, el sector de Can Calopa. Protecció Civil també disposa d'un mapa de punts conflictius del seu anàlisi de risc, que es concentra al voltant dels torrents del nucli antic, Mirassol, La Floresta i Valldoreix. El cap de Protecció Civil, Toni Royo, exposa que molta gent no sap que hi ha una riera sota la Rambla del Seient. Per aquest motiu, emplaça els santcugatencs a conèixer els riscos del seu territori i saber si viu en una zona inundable.
Quan rebem avisos de que aquest risc pot ser molt més potencial, llavors ja activem procediments, protocols una miqueta més complexes, i ja es prenen decisions de si activem o no activem el pla d'emergències, o si activem una situació de prealerta o una alerta, que implica cada nivell donar més prioritat a una sèrie d'actuacions, si fa falta que ens reunim al comitè d'emergències o no, etc etc. Gran part de la tasca és sobretot preventiva.
A l'àrea mediterrània es dona el fenomen de la gota freda, com ha viscut recentment el País Valencià. L'embossament d'aire a molt baixa temperatura a les capes mitges i altes de l'atmosfera provoca intenses pluges en xocar amb l'aire càlid que ve del mar. Tot plegat pot desencadenar crescudes ràpides i sobtades dels rius amb posteriors inundacions. Un exemple va ser el viscut a Rubí amb les riuades del 62, quan el riu Ripoll va créixer en poques hores entre 4 i 6 metres i va desencadenar una catàstrofe. I aquest dimarts Sant Cugat retrà homenatge a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, entitat amb més de 150 anys d'història. Ho farà amb la concessió de la Medalla d'Honor, una distinció que s'atorga a les associacions centenàries de la ciutat. El ple municipal es reuneix de manera extraordinària a les 6 per acordar aquesta distinció, que es materialitzarà amb l'entrega de la medalla en un acte que tindrà lloc el mes vinent. I parlant de Sant Antoni i d'aquesta setmana, que és la dels Barbuts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill i per fred, que pot afectar Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest dimarts 14 de gener. El nivell de perill previst de la comarca és moderat, nivell 1 sobre 6, des de la mitjanit fins a primeres hores del matí, de les 12 a les 6 aproximadament. La previsió indica que hi haurà glaçades matinals moderades i localment fortes a l'interior i febles a punts del litoral. En la plana cultural, el Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat està de celebració. Aquest 2025 compleix 25 anys i per celebrar-ho ha previst un seguit d'actes que donaran el tret de sortida aquest dissabte 18 de gener al Teatre Auditori amb un concert solidari. De fet, l'actuació del Barcelona Guitar Trio and Dance serà l'acte central que servirà per inaugurar la celebració. L'objectiu d'aquesta actuació solidària és la recaptació de fons per als projectes relacionats amb l'aprovisionament d'aigua en zones com la Franja de Gaza, la Banya d'Àfrica o Zàmbia. I creix l'oferta hotelera a Sant Cugat. La gestora d'inversions Meridia ha comprat uns terrenys a la ciutat per valor de 2,2 milions d'euros per establir-hi un hotel. Serà un establiment que gestionarà la cadena B&B amb un contracte d'arrendament a llarg termini, tal com ha avançat Expansión. Seria el segon allotjament de la ciutat gestionat per la companyia francesa. Sant Cugat és la tercera ciutat de Catalunya amb més de 40.000 habitants, amb un salari brut anual més alt, segons l'informe històric any 2023 de l'Observatori del Treball i Model Productiu. De mitjana, els santcugatencs van cotitzar l'any 2023 35.731,01 euros, una xifra inferior a la dels gavanencs, 36.446,64 euros, i a la dels espluguins, que lideren el rànquing amb 39.214,63 euros cotitzats. Al capdavall de la llista s'hi troba Lloret de Mar, on el sou mitjà va ser de 21.179,55 euros. I fem un repàs a la plana esportiva del cap de setmana, i és que el femení de l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat ha començat l'any amb bon peu. El conjunt vermell i negre ha superat amb contundència 4-0 un dels rivals més directes a l'hoquei Lliga Iberdrola, l'Orcla Bigues i Riells. Ha estat un duel d'intensitat on les santcugatenques han aprofitat les ocasions i on la portera local, Carla Batlle, ha estat un mur infranquejable per als rivals. Ariane Martín, Gina Balcells i, per partida doble, Paula Roldán han signat els gols de l'Oxigen Sant Cugat en el maig corresponent a l'onzena jornada de la competició. El proper enfrontament és dimecres a la pista del quart classificat, el CP Esneca Fraga. I fins aquí el repàs a l'actualitat local. Poden ampliar aquesta i totes les altres informacions al www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Quan l'amor i l'odi són germans, et va devorant fins deixar-te en blanc. Cada cop que junts ho hem intentat, el foc se'ns ha apagat i ja no s'encendrà.
Bona tarda, és dilluns 13 de gener de 2025 i us parla Mireia Puente.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat té un risc molt alt de patir inundacions, ho marca el document únic de protecció civil municipal que estipula les zones de risc al voltant de les 16 rieres i els 37 torrents del municipi. Tot i que l'època més propícia per a les inundacions és la tardor, el canvi climàtic cada cop fa més probable que els aiguats es donin en altres estacions. A l'hora d'actuar amb temps, l'Ajuntament té en compte les zones de risc del mapa de protecció civil de Catalunya, com la Riera de Rubí, el sector de Can Calopa. Protecció Civil també disposa d'un mapa de punts conflictius del seu anàlisi de risc, que es concentra al voltant dels torrents del nucli antic, Mirassol, La Floresta i Valldoreix. El cap de Protecció Civil, Toni Royo, exposa que molta gent no sap que hi ha una riera sota la Rambla del Seient. Per aquest motiu, emplaça els santcugatencs a conèixer els riscos del seu territori i saber si viu en una zona inundable.
Quan rebem avisos de que aquest risc pot ser molt més potencial, llavors ja activem procediments, protocols una miqueta més complexes, i ja es prenen decisions de si activem o no activem el pla d'emergències, o si activem una situació de prealerta o una alerta, que implica cada nivell donar més prioritat a una sèrie d'actuacions, si fa falta que ens reunim al comitè d'emergències o no, etc etc. Gran part de la tasca és sobretot preventiva.
A l'àrea mediterrània es dona el fenomen de la gota freda, com ha viscut recentment el País Valencià. L'embussament d'aire a molt baixa temperatura a les capes mitges i altes de l'atmosfera provoca intenses pluges en xocar amb l'aire càlid que ve del mar. Tot plegat pot desencadenar crescudes ràpides i sobtades dels rius amb posteriors inundacions. Un exemple va ser el viscut a Rubí amb les riuades del 62, quan el riu Ripoll va créixer en poques hores entre 4 i 6 metres i va desencadenar una catàstrofe. I aquest dimarts Sant Cugat retrà homenatge a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, entitat amb més de 150 anys d'història. Ho farà amb la concessió de la Medalla d'Honor, una distinció que s'atorga a les associacions centenàries de la ciutat. El ple municipal es reuneix de manera extraordinària a les 6 per acordar aquesta distinció, que es materialitzarà amb l'entrega de la medalla en un acte que tindrà lloc el mes vinent. I parlant de Sant Antoni i d'aquesta setmana, que és la dels barbuts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per fred, que pot afectar Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest dimarts 14 de gener. El nivell de perill previst de la comarca és moderat, nivell 1 sobre 6, des de la mitjanit fins a primeres hores del matí, de les 12 a les 6 aproximadament. La previsió indica que hi haurà glaçades matinals moderades i localment fortes a l'interior i febles a punts del litoral. En la plana cultural, el comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat està de celebració. Aquest 2025 compleix 25 anys i per celebrar-ho ha previst un seguit d'actes que donaran el tret de sortida aquest dissabte 18 de gener al Teatre Auditori amb un concert solidari. De fet, l'actuació del Barcelona Guitar Trio and Dance serà l'acte central que servirà per inaugurar la celebració. L'objectiu d'aquesta actuació solidària és la recaptació de fons per als projectes relacionats amb l'aprovisionament d'aigua en zones com la Franja de Gaza, la Banya d'Àfrica o Zàmbia. i creix l'oferta hotelera a Sant Cugat. La gestora d'inversions Meridia ha comprat uns terrenys a la ciutat per valor de 2,2 milions d'euros per establir-hi un hotel. Serà un establiment que gestionarà la cadena B&B amb un contracte d'arrendament a llarg termini, tal com ha avançat Expansió. Seria el segon allotjament de la ciutat gestionat per la companyia francesa. Sant Cugat és la tercera ciutat de Catalunya amb més de 40.000 habitants, amb un salari brut anual més alt, segons l'informe històric any 2023 de l'Observatori del Treball i Model Productiu. De mitjana, els santcugatencs van cotitzar l'any 2023 35.731,01 euros, una xifra inferior a la dels gavanencs, 36.446,64 euros, i a la dels espluguins, que lideren el rànquing amb 39.214,63 euros cotitzats. Al capdavall de la llista s'hi troba Lloret de Mar, on el sou mitjà va ser de 21.179,55 euros. I fem un repàs a la plana esportiva del cap de setmana, i és que el femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha començat l'any amb bon peu. El conjunt vermell i negre ha superat amb contundència 4-0 un dels rivals més directes a l'Hoquei Lliga Iberdrola, l'Orcla Bigues i Riells. Ha estat un duel d'intensitat on les santcugatenques han aprofitat les ocasions i on la portera local, Carla Batlle, ha estat un mur infranquejable per als rivals. Ariadna Martín, Gina Balcells i, per partida doble, Paula Roldán han signat els gols de l'Oxigen Sant Cugat en el maig corresponent a l'onzena jornada de la competició. El proper enfrontament és dimecres a la pista del quart classificat, el CP Esneca Fraga. I fins aquí el repàs a l'actualitat local. Poden ampliar aquesta i totes les altres informacions al www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Doncs, Sara, molt bon dia. Preparats per explicar una nova jornada esportiva, per cert, la primera d'aquest 2025.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs molta teca esportiva. Avui parlarem de marxa nòrdica. Tenim ja aquí a l'estudi en Xavi Ortega, instructor de marxa nòrdica. Presentarà a Sant Cugat aquest 23 de gener el llibre Impulso Positivo. També és el cap de la secció de marxa nòrdica del complex esportiu de Vall d'Oreig. I parlarà d'aquest llibre, però també dels beneficis que té aquesta modalitat esportiva amb molts adeptes aquí a casa nostra, a la nostra ciutat. També parlem de futbol sala. Anem al capità del primer equip masculí del futbol sala Sant Cugat, Òscar Rosell, perquè ens expliqui la mala dinàmica de l'equip. Va acabar de manera negativa aquest 2024 i l'inici també aquest 2025 no massa bé. I per acabar, protagonisme del futbol, concretament de Pol Sorolla, nou president de la penya Pericos de Sant Cugat, també el tindrem aquí en directe a l'Esport en Marxa i els marcadors d'aquesta jornada.
Molt bé, abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats, com deies, del cap de setmana.
Comencem pels marcadors, posant en ordre tots els números d'aquesta jornada. Arenal MB 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques encaixen la primera derrota de l'any davant un rival de la part baixa.
El Toro 7, Club Rubí Sant Cugat masculí 78.
Els de Martín García superen còmodament el conjunt balear i es jugaran l'accés a la fase d'ascens al Camp Sant Roque Andalús dissabte que ve.
En vol Sant Cugat 35, Quart Gràcia 33.
Els vermells i negres tanquen la primera volta de campionat com a líders de grup.
En futbol, Sant Cugat masculí 1, Canonja 1.
Els santcugatencs sumen un punt insuficient davant un conjunt que ocupa zona de descens.
Més futbol, Sant Cugat femení 0, Barça C 3.
Les de Raül Raposo planten cara davant del líder, però perden els 3 punts.
Futbol sala Sant Cugat femení 4, Manlleu 2.
Les de Manel Muñoz superen el CUE i sumen el primer triomf de 2025.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 8, Rubí 3.
Els florestans guanyen el líder amb contundència i ocupen la quarta plaça.
Oxigen patiu que Club Sant Cugat femení 4, Vigas 0.
Les de Borja Ferrent golegen un rival directe i encara somien amb la classificació per la Copa de la Reina.
Oxigen patiu que Club Sant Cugat masculí 5, Igualada 5.
Els d'Òscar González sumen el primer punt de 2025, però continuen a la zona baixa.
I finalment, darrer marcador, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 75, Círcul 51.
Els santcugatencs inicien amb bon peu el 2025 i ocupant la mitja taula. Jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que en Joan ens té preparada. Quan passin 5 minuts de 11:15, l'Alba es posarà al capdavant dels micròfons per parlar amb la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la unitat d'hospitalització d'aguts del Servei de Salut Mental d'Adults de Mutua Terrassa, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Adeu, Joan.
Adeu, Sara, i comencem aquest Esport en Marxa i ho farem amb protagonista ja aquí en directe als estudis Ramon Barnils d'aquesta casa, com cada dilluns. Avui, doncs, parlem del que ha estat aquesta primera jornada de 2025 a Cugat Mèdia. I començarem parlant de marxa nòrdica, perquè ens acompanya el responsable d'aquesta modalitat esportiva, el complex esportiu de Valldoreix. També ha escrit diferents llibres i avui el tenim aquí amb nosaltres. És el Xavier Ortega. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, tenim molts temes per tractar. Potser començaríem per la teva, pel teu perfil d'escriptor, no? I aquest dijous 23 de gener, al Centre d'Events Coquenet, a la plaça Doctor Pila de Sant Cugat, doncs presenteu aquest llibre, Impulso Positivo. Explica'ns una miqueta què es pot trobar.
Sí, doncs aquest llibre, Impulso Positivo, és un llibre que neix, diguem-ne, de moltes coses i moltes, diguem-ne, actituds que hauries de tindre a la vida per aconseguir una, bueno, una millor vida, no?, d'alguna manera. Llavors, aquí dins de tot també parlem de la marxa nòrdica, parlem de la meditació, de la respiració, de la visualització, de l'alimentació, de la, bueno, i hidrogenació, vull dir, tot el que seria important per tindre una vida més sana, no?
Explica'ns què és la marxa nòrdica, aquí també ho expliques, no?
Correcte, sí. La marxa nòrdica nosaltres diem que seria l'esport perfecte. Per què esport perfecte? Perquè és un esport que el que fa és caminar de forma normal, per seguir el patró normal de la marxa humana, i el que fa és afegir uns bastons per caminar molt més recte, molt més de pressa, és a dir, camines més de pressa, cremes més calories. Una persona que camina sense bastons estaria cremant unes 260 calories hora, i una persona que camina amb bastons, fent l'impuls, doncs estaria cremant unes 440 calories hora, és a dir, no el doble, però quasi bé el doble. És a dir, que caminava més de pressa, que cremava més calories, camines més recte, és a dir, la teva postura és molt més elongada, és perfecta, és a dir, molts fisioterapeutes el que volen és que i estan rehabilitant els seus pacients a marxa nòrdica. Aquí a Sant Cugat tenim dos persones que són fisioterapeutes i que fan rehabilitació en marxa nòrdica, no? I després també, no solament la postura, sinó que aconsegueixes que a les teves articulacions del tren inferior doncs carreguis molt menys, és a dir, entre un 20 i un 25% menys d'impacte a el que seria base plantar, turmell, maluc. És a dir, que seria un esport, com diem, perfecte. I, a més, és un esport molt addictiu i molt econòmic.
Preguntar també per aquest primer llibre, que és un dels pocs que s'han escrit sobre marxa nòrdica, no?
Sí, tenim un llibre que es diu Impulso, també, que és un manual gràfic de marxa nòrdica, on és a tot color, amb moltes frases motivadores, i, bueno, és un llibre que es pot aconseguir, si ho demaneu, doncs es pot aconseguir fàcil al mercat.
Aquí a Sant Cugat prepares una activitat que l'has titulada Marxa Forts, el 15 de febrer. Ja es va fer una primera edició al Parc de la Pollancreda a partir de les 10 del matí fins a les 12:15 del migdia. En què consisteix aquesta Marxa Forts?
Sí, Marxa Forts seria una mena de... És a dir, quan un metge o un professional sanitari diu salga usted a caminar, està molt ben dit, però jo seria una miqueta més crític, diria salga usted a caminar, que és el que diu l'OMS, 150 minuts a la setmana, perquè sigui una persona activa, no sedentària, i a més faci 2 dies de força. S'ha comprovat i està escrit i publicat des del setembre passat, doncs, que una persona que camina solament fa o sistema aeròbic estaria perllongant la vida a 10 anys un 16%. Si tu fas solament, doncs força, aniràs a buscar un 22%, és a dir, perllonga la vida un 22%. Però quan juntes doncs força i sistema aeròbic, caminar o bicicleta o córrer, doncs estaries anant fins a un 29%. És a dir, que per això hem creat aquest nou concepte que es diu Marcha Force, que el que fem és marxa nòrdica, un dels esports més complets que n'hi ha, perquè hem dit que activa quasi bé el 90% de la musculatura, però que, a més, doncs fem una sèrie de parades, quatre parades, d'estacions on treballem la força. I llavors doncs, hem posat Marcha Force, no? I aquest, el dia 15, tornem a fer doncs una altra proposta de no molts quilòmetres, farem 6 o 7 quilòmetres, però el més important és que fem canvis de ritme i també el més important és que fem parades amb estacions, on treballem amb bandes elàstiques, on treballem en calistènia, amb el pes del nostre cos, aprofitem qualsevol cosa que hi hagi a la muntanya o bancs, diguem-ne, de parcs per poder fer flexions, és a dir, o fer planxes, és a dir, que sí, la idea és que la gent que vingui doncs activi totalment tota la musculatura, no?
I on es poden inscriure?
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.